Hora en punt, oferta per Burger King. Ja som oberts.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Pas endavant del pla de comerç per evitar excessos de botigues de souvenirs a Lloret de Mar. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha donat el vistiplau al Pla Especial d'Usos Comercials de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en què es limiten les botigues d'una mateixa especialitat amb una distància mínima de 50 metres. Amb la nova normativa, el consistori vol aconseguir un model més integrador en què no hi hagi zones exclusives per a turistes amb botigues de records i regals o bé supermercats ocasionals. Amb això, els vol lluitar per minimitzar la pressió turística a determinades zones del municipi. A més, es vol afavorir que els habitants també passegin pels carrers. Aquest pla és la culminació de la regulació d'usos comercials que el consistori va iniciar l'any 2007. L'Ajuntament podrà regular els nous locals comercials que s'obrin en el municipi amb l'objectiu d'afavorir que els seus veïns no se sentin exclosos en un seguit de carrers. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha avalat el pla especial presentat pel municipi. En uns minuts escoltarem les valoracions que en fa el regidor d'Urbanisme, Albert Robert. Molt bon dia a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Donem pas al nostre company, Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs aquest dimecres s'activa la zona blava del passeig marítim de Lloret de Mar, així com l'aparcament de Sa Caleta, que torna a ser de pagament. Tant un indret com l'altre han estat de franc durant el confinament pel coronavirus. Ho explicarà el regidor Cristian Fernández. També ens farem ressò que Miguel Molina finalitza en el setè lloc de les 24 hores virtuals de Le Mans, celebrades el passat cap de setmana de forma online. El pilot lloretenc va participar en la categoria GTE amb l'equip Ferrari, que estava format per tres corredors més: el sud-africà David Perel, l'italià Danilo Santoro i l'holandès Jordi Swills. I el club de futbol Lloret reforça el centre del camp per la pròxima temporada amb dues noves incorporacions: Son Tomani Sangan i Amos Gasca. Tots dos provenen del Guíxols, on eren capitans de la plantilla, i arriben per donar equilibri i qualitat a l'equip. I en Banta Sisè és un jove lloretenc, usuari del Puntet, que ha començat una recol·lecta de diners per comprar material per una escola del Senegal, d'on és originari. Parlarem amb ell en una estona.
I com sempre, repassarem les portades diaris, explicarem quins són els titulars destacats del dia d'avui i sabrem sempre amb tot detall la previsió del temps per saber el temps que ha de fer tant avui com els propers dies a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació comencem el Bon Dia, Bona Hora. Us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
Passen 3 minuts de les 8 del matí. El que fem primer de tot, sempre en el Bon Dia, Bona Hora, és conèixer amb detall la previsió del temps per saber doncs el temps que ha de fer tant avui com els propers dies aquí a la vila, a Lloret de Mar. La informació la té en Miquel Bernis. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Rosa. Som a tocar ja de l'estiu. Aquest dissabte a 3:15 de la nit hi haurà el solstici, entrarem a la nova estació, però seguim encara encallats en un ambient molt de primavera. A hores d'ara, la temperatura mitjana del mes de juny encara és més baixa que la del maig, 20,2 a l'estació de l'Aemet de Blanes per 20,3 del maig. Una circumstància molt poc habitual ja a aquestes alçades del mes de juny. Hem d'esperar avui un dia de temperatures encara molt frenades, màximes fins i tot una mica més curtes que ahir, poc per sobre dels 20 graus al migdia, en una jornada de temps bastant insegur i inestable. Ja han començat a aparèixer, de fet, alguns ruixats just davant de mar, al Baix Empordà, nuvolades que ja es deixen veure també a la Selva Marítima, i que a partir de mig matí, sobretot, hem d'esperar que la inestabilitat augmenti i que puguin aparèixer xàfecs intermitents en moltes comarques de Girona i també a la Selva Marítima. Especialment en aquestes primeres hores de mig matí, migdia, és quan hi haurà el risc de ruixats més destacables a prop de mar. A la tarda quedaran més concentrats en comarques una mica més interiors i del nord de Girona, però el temps es mantindrà insegur encara al vespre i fins i tot de cara a aquest dijous. en què seguirem parlant d'un dia amb més núvols que clarianes i de la possibilitat d'alguns ruixats més puntuals, però que encara puguin seguir apareixent. Per tant, no ens desfarem del temps insegur com mínim fins divendres. Sembla que començarem el cap de setmana encara amb ruixats de tarda, però més concentrats ja en aquest cas en comarques del Pirineu i de l'oest de Catalunya, per tant, menys probable que divendres o dissabte aparegui algun xàfec a la selva marítima. I això sí, a partir de diumenge i fins a Sant Joan, com a mínim, entrarem en una fase de temps més estable i en què el sol predominarà. També canviaran les temperatures. Demà encara serà un dia fresc, però a partir de divendres el termòmetre es començarà a enfilar i el cap de setmana notarem clarament un canvi a l'alça. Diumenge i dilluns seran dies ja de calor d'estiu i sense que haguem d'esperar un pic de calor extraordinari ni molt menys, com va passar l'any passat, que de cop per Sant Joan va arribar la calor forta, aquest any sí que, com a mínim, tindrem al voltant de Sant Joan els dies més càlids d'aquest mes de juny i les temperatures seran clarament d'estiu ja a principis de la setmana que ve.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. La temperatura que tenim ara mateix a Lloret de Mar és de 16 graus. La humitat elevada a aquesta hora del 96% i una dada que volem afegir i que és un sol litre per metre quadrat caigut a les últimes hores aquí a la vila.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 6 minuts del matí, avui és dimecres, és 17 de juny. Com esteu? El que fem ara és mirar les portades dels diaris i comencem amb la premsa més propera, amb la premsa comarcal. El Punt Avui, edició de Girona, obre amb el titular Nova etapa. El govern no esperarà la fi de l'estat d'alarma per regular la nova situació. L'Estat aprova l'ajuda de 16.000 milions que els territoris troben insuficient. Un altre tema destacat a la portada fa referència als esports i en concret al futbol i es titula El Girona continua en fase 0. 9 empats sense gols en aquest cop a casa i contra el Cuer. Tot plegat s'acompanya d'una imatge en què es veu que diu que el Girona va tornar a mostrar una pobra imatge i no va poder derrotar el Racing de Santander. D'altra banda, el Tribunal Constitucional manté les condemnes en els presos polítics i el Punt Avui es fa ressò en portada de l'adeu a Frederic Sunyer. Mor als 87 anys l'exalcalde de Palafrugell i expresident de la Diputació de Girona. Anem ara amb un altre diari comarcal, en aquest cas el Diari de Girona, que obre amb el titular La Fiscalia investiga el geriàtric de Palafrugell per la mort de 36 residents. Un informe dels familiars ha permès obrir diligències per possible imprudència. El personal lamenta que l'actualització dels protocols va dificultar la gestió de la crisi. El Diari de Girona també destaca en portada aquest resultat del Girona de futbol i el titula Confinament total, resultat 0-0, Girona Racing. Diu, horrible partit del Girona sense joc ni ocasions ni il·lusió contra el Racing al QR de la categoria. I també es destaca en portada un tema de turisme i diu turisme a la Costa Brava, 2 punts, bojos per tornar-nos a veure. El Patronat de Turisme ha llançat una campanya de màrqueting per atraure turistes i mantenir viu el sector.
Un fàrmac per combatre els casos més greus de la Covid-19 i els moviments de Pedro Sánchez. Aquests són els temes més destacats de les portades d'avui dimecres. Anem a pams. El País diu Sánchez fitxa a 100 economistes d'elit per l'era post-Covid. La Razón, Sánchez prepara l'alternativa a Iglesias, ofereix pactes amb el Partit Popular. Diari Ara, un corticoide, primer fàrmac efectiu per a malalts de la Covid. ABC, salvar una vida pot per només 39 euros. I finalment, El Mundo diu Sánchez té un gest de complicitat amb el Partit Popular, pressionat per la crisi.
Anem ara amb el 324.cat, el portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio, cobra ara mateix amb els titulars següent. Un fàrmac de baix cost reduiria un terç la mortalitat dels pacients més greus de Covid-19.
Les dades preliminars d'un estudi de la Universitat d'Oxford assenyalen que la dexamestasona, un antiinflamatori de fàcil accés, podria donar resultats contra la Covid-19.
PSOE, PP i Vox tomben el cinquè intent d'investigar el rei Joan Carles al Congrés.
Gabriel Rufián ha afirmat que és una anomalia democràtica que en aquest país hi hagi gent que té dret a robar o defraudar.
El Constitucional rebutja suspendre les condemnes als líders sobiranistes.
Per tant, haurà de continuar complint la pena amb el règim de treball o voluntariat que tenen assignat per institucions penitenciàries.
L'advocada de Trapero acusa els fiscals de voler copiar la sentència del Suprem.
Olga Tubau apela a la independència del tribunal que jutja el major dels Mossos i demana que no tingui en compte la sentència del judici del procés.
Un tren xoca contra el topall a l'estació de Mataró i causa 17 ferits lleus.
A una desena de ferits se'ls han traslladat a l'hospital, encara que no n'hi ha cap de greu.
un patinet de platja i piragües als vehicles dels bombers per rescatar, volem dir, un submarinista a Tossa de Mar.
El cos dels bombers rep crítiques per falta de material per les emergències.
Sentència històrica als Estats Units pels drets LGTBI amb el suport de dos jutges conservadors.
El Tribunal Suprem reconeix que no es pot acomiadar ningú per raons de sexe i que això inclou qualsevol orientació sexual LGTBI.
En esports, l'Espanyol resisteix 70 minuts amb un jugador menys i empat a 0 al camp del Getafe.
Munura Montero va tallar el bon joc de l'Espanyol amb una vermella a Bernardo molt discutida.
I el Barça guanya el Leganés per 2-0 i torna a pressionar el Madrid.
Ansu Fati, novament titular, va fer el primer gol abans del descans i Messi va sentenciar de penal en el segon temps.
Amb aquesta informació ens situem a les 8 i 10 minuts del matí. El que fem ara és una pausa i tornem de seguida.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Establiment que garanteix l'aplicació dels protocols de seguretat en la prevenció de la Covid-19.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis. Amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis de Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa. Som el Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Utilitza el servei de deixalleria municipal, l'espai on se'n recullen de forma selectiva els residus municipals que no tenen un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer i que poden ser reciclats o aprofitats de nou per a altres usos. L'horari del servei és de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 a les 7 de la tarda. Els dissabtes, de 8 a 1 del matí. Deixalleria municipal, avinguda de Can Ribalai. El veïnat del Molí. Els residus voluminosos no els deixis al carrer. Truca al servei habitual de recollida concertada al telèfon 972 36 89 22.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Nou calendari de les beques d'estudis superiors. La publicació del llistat amb el barem provisional es farà el dilluns 22 de juny. Les possibles reclamacions i esmena de deficiències es poden presentar del 23 al 30 de juny presentant instància telemàtica al web lloret.cat. La resolució de les beques o publicació de llistat amb les beques atorgades es farà el 27 de juliol. Més informació al telèfon 972 36 19 07. Secció d'Educació, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora.
de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
De nou en punt del matí, obrim el Bon Dia, Bona Hora des d'un punt de vista informatiu, ho hem dit a la portada. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha donat el vistiplau al Pla Especial d'Usos Comercials de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en què es limiten les botigues d'una mateixa especialitat amb una distància mínima de 50 metres entre si.
Amb la nova normativa, el consistori vol aconseguir un model més integrador en què no hi hagi zones exclusives per a turistes amb botigues de records i regals o supermercats ocasionals.
Amb això es vol lluitar per minimitzar la pressió turística a determinades zones del municipi. Es vol, a més, afavorir que els habitants també passegin pels seus carrers. Aquest pla és la culminació de la regulació d'usos comercials que el consistori va iniciar l'any 2007.
L'Ajuntament de Lloret de Mar podrà regular els nous locals comercials que s'obrin al municipi amb l'objectiu d'afavorir que els seus veïns no se sentin exclosos de determinats carrers. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha avalat el pla especial presentat pel municipi. Ho valora Albert Robert, regidor d'Urbanisme del consistori.
Bé, estem molt contents que la Comissió d'Urbanisme hagi acceptat el text refós que vàrem aprovar a un ple de fa 3 mesos i, per tant, s'accepta el pla d'usos comercial i ja entrarà en vigor.
La principal, doncs, novetat és la limitació de botigues d'una mateixa especialitat en els carrers determinats com a prioritaris, amb una distància mínima de 50 metres entre ells. D'aquesta manera, no hi podrà haver dues botigues de regals, volem dir, i records de costat.
Els carrers proposats són els del Carme, Hospital Vell, Miquel de Cervantes, Miquel Ferrer, Rectoria, Sant Valdiri, Sant Carles, Sant Lluc, Sant Pere, Sant Romà, Santa Cristina, Venècia i de la Vila.
També es consideren de prioritat comercial els carrers i places en què s'hi desenvolupa una activitat comercial contrària als objectius del pla. Per tant, són Avinguda Amèrica, Avinguda Just Marlès, carrers de la Riera, carrer de Potosí, passeig Agustí Font, passeig de Camprodon i Arrieta, plaça de l'Església i Avinguda Mistral.
L'esmentat pla d'usos comercials va ser aprovat de forma provisional l'any passat per part de l'Ajuntament amb l'objectiu de regular i millorar el comerç de Lloret de Mar. El document ha palès que als principals eixos comercials hi ha un excés de botigues del mateix tipus, especialment de les de souvenirs.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
D'altra banda, canviem de qüestió. Aquest dimecres s'activa la zona blava del passeig marítim de Lloret de Mar, així com l'aparcament de Sa Caleta, que torna a ser de pagament. Tant un indret com l'altre han estat de franc durant el confinament pel coronavirus.
Recordem que els veïns amb el permís de circulació a Lloret de Mar tenen un seguit de beneficis a l'hora d'estacionar, com la primera hora gratuïta en tots els pàrquings municipals i la resta a la meitat de preu. Un altre descompte és la zona blava, que es bonifica en un 50% per als residents. Cristian Fernández, regidor de Mobilitat.
Tant la zona blava del passeig marítim com l'aparcament de Sa Galeta es tornen a renovar com a aparcaments de pagament i de rotació després de 100 dies des de que es va aixecar l'estat d'alarma. Doncs en aquest sentit tornen a ser un altre cop de pagament, però hem de posar incís de nou en les bonificacions que tenen els residents de Lloret i on paguen aquí el seu impost, i recordar a tothom, doncs, que a la primera hora dels aparcaments, en aquest sentit Sa Galeta, doncs és gratuït tot l'any, i la segona hora té un 50% de descompte, així com la zona blava, des del primer minut sempre també té un 50% de descompte, i per tant, doncs, aquestes bonificacions sempre són només dedicades als nostres residents de Lloret.
Pel que fa a les zones blaves situades a la pujada de la Carpa, en el pavelló esportiu, en el teatre, a Fanals i a Canyelles, passaran a ser de pagament a partir del 23 de juny, la data habitual de cada any.
En aquest cas, es tracta d'unes zones blaves que funcionen al llarg de l'estiu fins a l'11 de setembre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 18 minuts del matí, el que fem ara és obrir plana esportiva aquí en el Bon Dia, Bona Hora. Miguel Molina finalitza en el 7è lloc de les 24 hores virtuals de Le Mans, celebrades el passat cap de setmana de manera online. El pilot lloretenc va participar en la categoria GTE amb l'equip Ferrari, que estava format per 3 corredors més: el sud-africà David Perel, l'italià Danilo Santoro i l'holandès Jordi Swiers.
L'equip de Molina va patir una penalització en forma de drive-thru a la part final de la cursa i no va poder obtenir un millor resultat. Tot i això, es mostra molt satisfet amb la participació, perquè van tenir poc temps per desenvolupar el model del cotxe.
Molt content de formar part. Al final vam acabar setens, una posició que la veritat està molt bé, pel poc temps que hem pogut preparar-la, ja que en el joc aquest que es va fer les 24 hores el nostre cotxe no existia i vam tindre que desenvolupar doncs, un model de cotxe amb bastant poc temps, però bueno, al final crec que vam acabar bé i sobretot doncs, gaudir d'aquesta experiència que ha sigut molt, molt, molt bona.
La competició virtual va comptar amb la participació de més de 50 equips amb uns 200 pilots, alguns d'ells d'alt nivell com els corredors de Fórmula 1 Charles Leclerc, Max Verstappen i Lando Norris, així com altres de gran reconeixement com Fernando Alonso i Rubens Barrichello. En aquest sentit, Miguel Molina es mostra orgullós per haver format part d'aquest esdeveniment, el més gran que s'ha fet fins ara de manera virtual.
Molt content d'haver participat en aquest event que ha sigut mundialment molt, molt especial i molt, molt reconegut, amb una línia de pilots que realment amb un nivell increïble, el major event mai fet d'eSports.
L'equip guanyador de les 24 hores virtuals de Le Mans va ser Rebellion Williams i cal destacar que es va produir molts problemes tècnics que van desllumir l'espectacle. Per exemple, Max Verstappen va abandonar per un accident i no va poder reparar el seu vehicle i altres com Lando Norris o Fernando Alonso van patir problemes de connexió.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Continuem en plana esportiva. El club de futbol Lloret reforça el centre del camp per la pròxima temporada amb dues noves incorporacions. Són Toumani Sangare i Amos Gasca. Tots dos provenen del Guíxols, on eren capitans de la plantilla i arriben per donar equilibri i qualitat a l'equip.
En el cas de Toumani, és el pivot defensiu que buscava l'entitat en les últimes setmanes. El nou jugador de 25 anys ha passat també a banda del Guíxols per la Jonquera, el Bescanó i el Farners. Per tant, compta ja amb experiència en categories amateurs. El tècnic del Lloret, Albert Vall-llosera, considera que és un perfil de jugador que els feia falta.
Toumani és un jugador de perfil més defensiu, ens pot ocupar moltes posicions, com vam estar parlant amb ell, de defensives, i les seves virtuts sí que ens feien falta en un sentit de plantilla, en un sentit de que puguem triar, que puguem tenir diferents alternatives i diferents opcions a cada lloc.
L'altra incorporació, Amos Gasca, té 26 anys i ha passat pel Guíxols, el Banyoles, el Palamós, la Jonquera i el Figueres. Les seves característiques no són tan defensives com les de Toumani. És un jugador amb més recorregut i que oferirà diferents alternatives al centre del camp.
D'Amos Gasca esperem que ens aporti experiència. Ha estat a diferents equips i molt bons equips. Esperem que ens porti energia, caràcter, intensitat, treball, qualitat. És un jugador que ens pot ocupar diferents posicions del centre del camp, un jugador amb recorregut.
Després d'aquests dos fitxatges, la plantilla ja té confirmats 17 noms i la intenció és tancar-la amb 20 jugadors. Les pròximes incorporacions s'espera que siguin de perfil jove i amb projecció de futur.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Anem avançant amb més continguts i anem a explicar una iniciativa particular que trobem força interessant. En Manta Sisé és un jove lloretenc, usuari del Puntet, que ha començat una recolecta de diners per comprar material per una escola del Senegal.
Ell és originari d'aquest país africà i va venir a viure a Lloret quan només tenia 5 anys. L'any passat va estar al Senegal, on va col·laborar amb la construcció de l'escola. Les obres les van començar l'any passat i van acabar aquest 2020.
Però a l'escola li falten taules, cadires i tot tipus de material. Per tal de poder-la dotar de tot això, en Banta ha iniciat una recollida de fons a través d'una pàgina web.
A data d'avui han reunit uns 700 euros aportat per 25 persones. Les donacions arriben de tot arreu.
Doncs tenim aquest jove, en Banta Sisé, al telèfon. Molt bon dia, Banta.
Bon dia.
Primer de tot, felicitats per la iniciativa.
De res.
Explica'ns el perquè de tot plegat. Quin és el motiu? Per què reculls aquests diners?
Bueno, el motiu és que en el nostre poble no tenim un col·legi i quan els nens i nenes volen estar a estudiar tenen que anar a un altre poble i tenen moltes dificultats, moltes nens, d'anar-hi. I per això hem pensat de fer una escola al nostre poble.
L'escola en si ja està construïda, volem dir l'edifici, no?
Sí, l'estructura ja està fet.
I ara què li falta?
Li falta la feina de dintre, els materials, com cadira, taula i moltes coses com això.
Una mica seria com omplir, no?, l'escola d'alguna manera perquè pugui funcionar.
Sí, això mateix.
I els diners que es demanen ara, no?, que doni la gent aquesta col·lecta de fons, és per comprar aquest tipus de material? Explica'ns això.
Sí, és per comprar aquest tipus de materials i quan acabi, el més a prop i obrir-lo.
Val. Explica'ns, aquesta escola on està situada del Senegal?
Està situada entre la frontera de Senegal i Gàmbia, però està dintre de Senegal, és un poble molt petit que es diu Jamgolor.
I entenem que abans d'aquesta escola no n'hi havia cap, no?, en aquest poble?
No.
I com deies abans, Banta, els nens per poder anar a l'escola, si no la tenen al seu poble, havien d'anar a un altre i entenem que estava lluny.
Sí, estava molt lluny del poble.
Per tant, entenem que s'ha fet un pas important començant la construcció d'aquesta escola.
Sí, ha sigut molt important de fer l'escola. Perquè abans teníem moltes dificultats d'anar a estudiar com a un altre poble i ara, gràcies a Déu, quan acabi l'escola ja podíem estudiar en el nostre propi poble.
Ivanta, tu ets d'aquest poble? Tu ets originari d'aquest poble?
Sí, he nascut allà.
I tu vas venir a Lloret quan eres petit?
Sí, quan tenia 5 anys.
I explica'ns, l'any passat tu vas anar al Senegal i què hi vas fent allà?
I quan jo vaig anar a Senegal l'any passat, al gener, vaig estar allà un mes i mig. I allà vam... quan estàvem unes quantes persones vam pensar de fer una escola perquè veiem que els nens i nenes tenien molta dificultat d'estudiar perquè hi havia gent que no podia anar a un altre poble a estudiar perquè estava molt lluny del poble o no tenien com es diu? Cotxe o...
Sí. Pel transport, no?
El transport, sí.
Pel transport d'anar d'un poble a l'altre, que entenem que estava a hores de camí, no?, segurament.
Sí, més o menys. Estava a hora de camí.
I, Ivanta, què vau fer? Com vau aconseguir el fet de construir l'escola, no?, l'estructura?
Sí, vam fer una col·lecta entre tots que estem a fora, aquí a Espanya, a França i a Anglaterra, i a poc a poc ho vam construir.
O sigui, entre vosaltres vau reunir els diners per poder fer la construcció de l'escola.
Sí, sí.
I aquesta escola va començar-se a construir l'any passat i les obres han acabat aquest 2020.
Sí, va començar al febrer, quan jo estava allà, i va acabar aquest any.
I com dius, els diners per construir-la els vau reunir gent que viviu aquí, a França i a Anglaterra, però que sou originaris del Senegal, no?
Sí, som originaris del Senegal.
I això, a nivell personal, com et fa sentir poder ajudar el teu poble d'origen d'aquesta manera?
Pues, molt content, perquè jo també tinc família allà i si l'escola termina, la meva família també podrà anar a estudiar. I jo estic molt content.
I explica'ns, la gent que vulgui col·laborar per poder comprar tot el material que fa falta, què ha de fer? A on ha d'anar? Com va això de fer la donació?
Nosaltres tenim una pàgina web que ho ha creat un amic meu de França, està posat en francès, però, bueno, jo ho explico una mica.
Sí.
És una pàgina de donació. I nosaltres rebem qualsevol diners i no fa falta que sigui molt o que sigui una miqueta, qualsevol.
Qualsevol xifra és benvinguda, no?
Sí, qualsevol xifra.
Ahir la vam estar mirant a aquesta web i, si no ho diem malament, Banta, hi havia uns 700 euros?
Sí, ara mateix tenim uns 700 euros.
I eren aportats per unes 25 persones.
Sí.
Com valores aquesta xifra?
Jo ho valoro, perquè està bé que la gent entri i participi. Està molt bé, perquè quan acabi tot, nosaltres penjarem les coses que hem fet perquè la gent ho vegi.
Clar, perquè es vegi, no?, tota la feina, sí, que s'ha fet al darrere i qui ha pogut aportar aquests diners.
Sí.
Tu, Banta, quants diners calcules que necessiteu per poder dotar aquesta escola del Senegal del material?
Bueno, nosaltres calculem que sigui uns 3.000 o 4.000 euros.
Més o menys, una xifra, sí, aproximada. Això serviria per comprar, com dius tu, taules, cadires, i entenem que el material que necessiten els nens i les nenes per poder estudiar.
Sí, pissarres, i una mica, perquè falta una miqueta de dintre també, perquè són 8 aules.
8 taules?
Sí.
Per tant, amb aquests 3 o 4.000 euros, aproximadament, serien suficients.
Sí, més o menys, sí.
Si et sembla, Banta, a la gent que ens pugui estar escoltant ara mateix, fes una crida perquè col·laborin en aquest sentit.
Bueno, nosaltres demanem a la gent de Llorets que ens ajudin a col·laborar en aquesta recol·lecta, perquè agraïm molt que la ràdio ens doni l'oportunitat de parlar avui. I més o menys la recol·lecta va d'això, de construir un col·legi de franco-àrab, o sigui que és França, bueno, que parlarien francès i àrab.
Aprendrien els dos idiomes correctament, no? Tant l'àrab, sí, com el francès.
Sí, perquè en el Senegal se parla el francès i també s'estudia a l'àrab. Uh-huh. I seria això.
Doncs, Banta, explica'ns una cosa. Tu, ets, com ens has dit, ets d'aquest poble, del Senegal, que està, doncs, a la frontera. Què trobes a faltar d'aquest poble?
Trobo de falta una miqueta d'ajuda, perquè com t'he dit abans, nosaltres estem a la frontera i moltes vegades l'ajuda ens ve molt tard. Per això, tenim el problema d'això.
I vas sovint al Senegal, Banta?
Què?
Sí, vas sovint al Senegal.
Sí, jo vaig.
De tant en tant hi vas?
Sí.
I sabem també que ets usuari del puntet.
Sí, som molt usuari del puntet.
Ho sabem, que t'agrada molt anar-hi.
Sí, sí.
Què t'agrada del puntet?
Bueno, m'agrada el puntet perquè quan vaig allà m'avorro, parlo amb la gent, jugo també amb la gent i me'l passo molt bé.
A quin joc jugues allà?
Bueno, jo quan vaig jugo més al ping-pong.
I, Banta, ja a nivell molt més personal, com estàs vivint tota aquesta crisi del coronavirus amb aquest confinament que ja comencem, ja han començat a desconfinar? Què opines de tot això?
Bueno, ara està bé, perquè ja com tu has dit, ja comencem a desconfinar, però abans la gent ho passava una miqueta molt malament.
I tu,
a poc a poc.
Sí, i tu com ho has passat?
Bueno, jo també, una miqueta, perquè també no treballava i era molt difícil.
Entenem que, com tothom, ja amb ganes d'anar recuperant una mica la normalitat, oi?
Sí, amb moltes ganes.
Doncs, per part de la ràdio, et felicitem per aquesta iniciativa i, doncs, ens en farem al ressò que faci falta. Ja et direm que avui, quan publiquem la notícia a la nostra pàgina web, indicarem quina és la web que està en francès per poder fer aquestes donacions per aquesta escola del Senegal.
Vale, d'acord.
Agraïm moltíssim.
us dono les gràcies per rebre'm avui.
Doncs,
moltes gràcies.
Nosaltres t'agraïm que ens hagi atès la trucada i hagin pogut fer-nos ressò d'aquesta iniciativa. Manta Sisè, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies, adéu.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 35 minuts del matí. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora és recuperar la informació meteorològica per saber el temps, que de fet tant avui dimecres com els propers dies i especialment el cap de setmana aquí a Lloret de Mar. La crònica és d'en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Rosa. Som a tocar ja de l'estiu. Aquest dissabte a 3:15 de la nit hi haurà el solstici i entrarem a la nova estació, però seguim encara encallats en un ambient molt de primavera. A hores d'ara, la temperatura mitjana del mes de juny encara és més baixa que la del maig, 20,2 a l'estació de l'Aemet de Blanes per 20,3 del maig, una circumstància molt poc habitual ja a aquestes alçades del mes de juny. Hem d'esperar avui un dia de temperatures encara molt frenades, màximes fins i tot una mica més curtes que ahir, poc per sobre dels 20 graus al migdia, en una jornada de temps bastant insegur i inestable. Ja han començat a aparèixer, de fet, alguns ruixats just davant de mar, al Baix Empordà, nuvolades que ja es deixen veure també a la Selva Marítima, i que a partir de mig matí, sobretot, hem d'esperar que la inestabilitat augmenti i que puguin aparèixer xàfecs intermitents en moltes comarques de Girona i també a la Selva Marítima. Especialment en aquestes primeres hores de mig matí, migdia, és quan hi haurà el risc de ruixats més destacables a prop de mar. A la tarda quedaran més concentrats en comarques una mica més interiors i del nord de Girona, però el temps es mantindrà insegur encara al vespre i fins i tot de cara a aquest dijous, en què seguirem parlant d'un dia amb més núvols que clarianes i de la possibilitat d'alguns ruixats més puntuals, però que encara puguin seguir apareixent. Per tant, no ens desfarem del temps insegur com a mínim fins divendres. Sembla que començarem el cap de setmana encara amb ruixats de tarda, però més concentrats ja en aquest cas en comarques del Pirineu i de l'oest de Catalunya, per tant, menys probable que divendres o dissabte aparegui algun xàfec a la Selva Marítima. I això sí, a partir de diumenge i fins a Sant Joan, com a mínim, entrarem en una fase de temps més estable i en què el sol predominarà. També canviaran les temperatures. Demà encara serà un dia fresc, però a partir de divendres el termòmetre es començarà a enfilar i al cap de setmana notarem clarament un canvi a l'alça. Diumenge, dilluns seran dies ja de calor d'estiu i sense que haguem d'esperar un pic de calor extraordinari, ni molt menys, com va passar l'any passat, que de cop per Sant Joan va arribar la calor forta. Aquesta any sí que, com a mínim, tindrem al voltant de Sant Joan els dies més càlids d'aquest mes de juny i les temperatures seran clarament d'estiu ja a principis de la setmana que ve.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Temperatura ara mateix a Lloret de Mar de 16 graus, la humitat elevada a aquesta hora del 96%, i volem afegir una altra dada, i que és un sol litre per metre quadrat caigut a les últimes hores a la vila.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
17 de juny, dimecres, mirem les portades dels diaris i comencem aquest repàs de la premsa escrita amb el Punt Avui, edició de Girona. El titular diu: nova etapa. El govern no esperarà la fi de l'estat d'alarma per regular la nova situació. L'estat aprova l'ajuda de 16.000 milions que els territoris troben insuficient. Un altre titular que trobem destacat de l'àmbit de la política diu que el Tribunal Constitucional manté les condemnes en els presos polítics. El Punt Avui, en portades, fa ressò de la mort de Frederic Sunyer, als 87 anys, exalcalde de Palafrugell i expresident de la Diputació de Girona. D'altra banda, en l'àmbit esportiu, el Girona continua en fase 0. Nou empat sense gols aquest cop a casa i contra el Cuer. S'acompanya aquests titulars esportius d'una fotografia al peu de la imatge i llegim que el Girona va tornar a mostrar una pobra imatge i no va poder derrotar el Racing de Santander. Anem ara amb la portada del Diari de Girona, cobra amb el titular: la Fiscalia investiga el geriàtric de la Palafrugell per la mort de 36 residents. Un informe dels familiars ha permès obrir diligències per possible imprudència. El personal lamenta que l'actualització dels protocols va dificultar la gestió de la crisi. D'altra banda, turisme a la Costa Brava, bojos per tornar-nos a veure. El Patronat de Turisme ha llançat una campanya de màrqueting per atreure turistes i mantenir viu el sector. Aquesta campanya, disponible en català, castellà i anglès, ha començat aquesta setmana i es difondrà a través de mitjans i de la xarxa social
socials fins a finals d'any. D'altra banda, es fa ressò al Diari de Girona en la seva portada d'un rescat amb un patinet. Els bombers van haver d'utilitzar un patinet per rescatar un submarinista que acabava de fer una immersió i no es trobava bé a la cala Giverola a Tossa de Mar. En esports, confinament total, resultat Girona Racing 0-0. Horrible partit del Girona, ho diu el Diari de Girona, sense joc, ni ocasions, ni il·lusió contra el Racing, el cuer de la categoria. S'acompanya aquest titular d'una imatge en què es veu Borja García desaparegut en una ocasió que va desaprofitar a la primera part. Més titulars encara a la portada del Diari de Girona. Salut notifica 3 noves morts a Girona i ja frega les 800 víctimes. L'epidemiòleg Oriol Mitjà preveu una segona onada de casos més greu si no s'actua amb previsió. D'altra banda, emotiu record a Frederic Sunyer, el farmacèutic que va passar per la política. Diferents personalitats de la política, de la vida local de Palafrugell i de la cultura recorden el llegat científic, polític i personal de Frederic Sunyer, exalcalde de Palafrugell i expresident de la Diputació. Ha mort als 87 anys, volem dir. D'altra banda, la falta d'omega 3 posa en perill el futur de les sardines a la Costa Brava. Un estudi de la UDG i de l'IRTA alerta del perill de la viabilitat de les poblacions de sardines a la Costa Brava. L'estudi apunta que aquest peix té menys volum d'omega 3 que fa 10 anys. D'altra banda, detenen un regidor de Vox a Salt per una estafa en una botiga de compra-venda d'or. I d'altra banda, la pandèmia deixarà unes pèrdues de 4,5 milions d'euros a la Fundació Dalí.
Un fàrmac per combatre els casos més greus de la Covid-19 i els moviments de Pedro Sánchez. Aquests són els temes més destacats de les portades d'avui dimecres. Els repassem i els desgranem un a un. El País diu: Sánchez fitxa 100 economistes d'elit per l'era post-Covid. La Razón: Sánchez prepara l'alternativa a Iglesias, ofereix pactes amb el Partit Popular. Diari Ara subratlla un corticoide, primer fàrmac efectiu pels malalts greus de Covid. ABC: salvar una vida per 39 euros. I finalment, el Mundo: Sánchez té un gest de complicitat amb el Partit Popular, pressionat per la crisi.
El que fem ara és repassar, doncs, el portal de notícies 324.cat, que és el portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio. El més destacat diu que un fàrmac de baix cost reduiria un terç la mortalitat dels pacients més greus de la Covid-19.
Les dades preliminars d'un estudi de la Universitat d'Oxford assenyalen que la dexametasona, un antiinflamatori de fàcil accés, podria donar resultats contra la Covid-19.
PSOE, PP i Vox tomben el cinquè intent d'investigar el rei Joan Carles al Congrés.
Gabriel Rufián ha afirmat que és una anomalia democràtica que en aquest país hi hagi gent que té dret a robar o defraudar.
El Tribunal Constitucional rebutja suspendre les condemnes als líders sobiranistes.
Per tant, hauran de continuar complint la pena amb el règim de treball o voluntariat que tenen assignat per institucions penitenciàries.
L'advocada de Trapero acusa els fiscals de voler copiar la sentència del Suprem.
Olga Tubau apel·la a la independència del tribunal que jutja el major dels Mossos i demana que no tingui en compte la sentència del judici del procés.
Un tren xoca contra el topall a l'estació de Mataró i causa 17 ferits lleus.
A una desena de ferits els han traslladat a l'hospital, encara que no n'hi ha cap de greu.
Un patinet de platja i piragües als vehicles dels bombers per rescatar un submarinista a Tossa de Mar.
El cos de bombers rep crítiques per la falta de material per les emergències.
Sentència històrica als Estats Units pels drets LGTBI amb el suport de dos jutges conservadors.
El Tribunal Suprem reconeix que no es pot acomiadar ningú per raons de sexe i que això inclou qualsevol orientació sexual LGTBI.
En esports, l'Espanyol resisteix 70 minuts amb un jugador menys i empat a 0 al camp del Getafe.
L'àrbitre Monura Montero va tallar el bon joc de l'Espanyol amb una vermella Bernardo molt discutida.
I el Barça guanya el Leganés per 2-0 i torna a pressionar el Madrid.
Ansu Fati novament titular, va fer el primer gol abans del descans i Messi va sentenciar en el de penal en el segon temps.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Visita els diferents equipaments del Museu Obert de Lloret. Fes-ho gratuïtament amb el carnet del moll que pots obtenir de manera virtual a través de l'aplicació Lloret Smart. Si estàs empadronat a Lloret, aconsegueix el carnet del moll per accedir de forma lliure als equipaments culturals de la vila. També pots fer el carnet de forma presencial al Departament de Patrimoni Cultural, a la Masia de Can Saragossa. Contacta prèviament a través del correu patrimonicultural@lloret.cat. Carnet del Museu Obert de Lloret. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
Demana cita prèvia i gestiona els teus tràmits a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Gestiona els teus tràmits a l'Ajuntament amb la cita prèvia en línia. Entra al web lloret.cat/cita-prèvia. Segueix el procediment de reserva amb el teu document identificatiu, correu electrònic i telèfon. Un servei fàcil, còmode, sense cues. Disponible a les 24 hores amb confirmació immediata. Gestiona tots els teus tràmits utilitzant la cita prèvia en línia. Ajuntament de Lloret de Mar.
Si durant el temps de confinament i amb posterioritat estàs patint discriminació o violència per raó de la teva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i necessites ajuda, els 85 punts de la Xarxa Catalana de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de la Generalitat de Catalunya i les entitats LGBTI estan actius per ajudar-te. Per conèixer el servei més proper a casa teva, entra a la pàgina web lgbti.gencat.cat o truca al 012. Si és una necessitat urgent, truca al 112.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres quarts de nou en punt del matí, recordem informacions interessants aquí en el Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar comptarà finalment amb un casal municipal aquest estiu per nens i nenes nascuts entre els anys 2008 i 2016, és a dir, des de P3 fins a 6è de primària. La crisi del coronavirus, però, ha obligat a prendre un seguit de mesures.
La més destacada és que es prioritzaran a les famílies en què tots els progenitors o tutors legals treballin de forma presencial. Tot i així, el regidor d'Educació, Albert Fernández, matisa que tothom pot fer la preinscripció perquè s'intentarà donar cap a tots els infants.
Els casals d'aquest any hauran de ser especialment poder fer una conciliació familiar i conciliació laboral. Per tant, això què vol dir? Doncs, òbviament, que prioritzarem primer de tot totes aquelles famílies on treballin els adults. En el cas de ser una família amb dos progenitors, on treballin tots dos, i en el cas de ser una família monoparental o monomarental, on treballi l'únic progenitor, prioritzarem aquestes famílies. Aleshores, això no vol dir que més endavant, si ens van calant places, doncs per ordre de prioritat puguin anar entrant aquelles on només treballi un progenitor o fins i tot més endavant més tipologies de famílies.
A Lloret de Mar aquest estiu hi haurà un únic casal amb 300 places. Els petits es dividiran per edats i cada grup s'ubicarà en un equipament diferent, ja sigui una escola o algun altre espai municipal.
Quan més esponjada sigui la població i més disseminats estiguin els nuclis d'activitat, doncs millor, i aleshores és una de les prevencions que nosaltres hem pres aquest any. No volem que els casals tinguin assignada una escola com ho havien fet fins ara, doncs no ho sé, a discreció de les famílies, per dir-ho d'alguna manera, sinó que el que ens hem plantejat és que siguin grups tancats per edat i una vegada tinguem clar quants alumnes o quants infants hi ha en aquest grup, doncs decidirem quina és l'escola que reuneix les millors condicions per a aquella franja d'edat.
El regidor matisa que seguiran totes les recomanacions del PROCICAT, el Pla de Protecció Civil. En aquest sentit, no s'oferirà servei de menjador. Així doncs, l'horari serà només de dilluns a divendres, als matins, de 9 a 2.
Hi haurà altres municipis on s'oferirà i fins i tot hi haurà casals privats que n'oferiran. Les indicacions i les recomanacions del PROCICAT és que no es faci. Per tant, nosaltres, com que volem garantir les màximes garanties sanitàries en els nostres casals, els hi farem cas i no en farem. Aleshores, els horaris queden modificats de manera que els casals seran només de matins de 9 a 2.
Les preinscripcions estan obertes fins avui dimecres, que l'envia un correu electrònic a educació.casals@lloret.cat. El preu és de 92 euros al mes.
Cal afegir que al llarg de l'estiu s'obriran les inscripcions cada setmana per atendre aquelles famílies que es vagin incorporant als llocs de treball a mesura que avanci la temporada turística.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Canviem de qüestió. Els centres d'atenció primària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han realitzat gairebé 60.000 trucades durant la pandèmia de la Covid-19.
En concret, a l'àrea bàsica de Salut Lloret-Tossa s'ha registrat un total de 31.130 trucades. D'aquestes, més de 2.250 han estat per atendre casos de coronavirus. A més, s'han fet gairebé 7.400 visites presencials i s'han dut a terme més de 1.300 visites a domicili.
Pel que fa a la resta d'àrees bàsiques de salut, la de Malgrat a Palafolls ha comptat amb més de 17.300 trucades, de les quals 900 han estat per la Covid-19. En el cas de l'àrea de Calella s'han fet quasi 9.000 trucades, 1.000 de les quals han estat relacionades amb el coronavirus.
L'atenció primària ha tingut un paper molt important durant el període de la pandèmia. Ha servit de mur de contenció per evitar les visites a les urgències dels hospitals que no eren necessàries. Moltes d'aquestes urgències s'han atès des de la CAP, on s'han fet una primera selecció per decidir si el pacient havia de ser derivat a l'hospital o si se li podia fer un seguiment des del seu domicili.
Per evitar desplaçaments, la majoria de les cites s'han atès de manera telefònica, mantenint només les visites presencials per a qüestions urgents. D'aquesta manera s'ha evitat la propagació del virus, ho explica Imma Morató, directora d'atenció primària de la corporació.
L'atenció primària, durant l'inici de la situació Covid, va ser una tasca de contenció dels pacients a domicili. Tota l'activitat es feia a través telefònic i va ser una tasca molt important per evitar, sobretot, que els pacients sortissin de casa i poder resoldre tot allò que fos necessari a través de via telefònica o telemàtica a través de La Meva Salut.
Així dir, des de la corporació s'ha creat una agència Covid per fer el seguiment telefònic als pacients amb sintomatologia, a través de la qual s'han fet més de 4.100 trucades entre el 16 de març i el 31 de maig. La resposta dels pacients ha estat molt positiva.
En general ha estat ben acollida perquè han vist que han rebut resposta. S'han quedat sorpresos també a l'hora de que algunes situacions s'han pogut resoldre d'aquesta manera que ells no hi pensaven i que sempre tothom creia que lo important era la presència, la visita a les presencials. Ha estat complicat el confinament, sobretot en gent que tenia pocs símptomes, que no en tenia massa bé perquè havia d'estar 14 dies a casa, però en general ha estat ben acollit.
Imma Morató destaca que continuaran oferint l'assistència telemàtica en els pròxims mesos. Considera que és molt important evitar el contacte entre persones que puguin tenir simptomatologia per tal de dificultar la propagació del virus.
Continuarem amb assistència telemàtica almenys els propers 3-4 mesos, perquè és molt important que no hi hagi molta gent en els mateixos llocs, gent amb patologia contactant amb altra gent que no té patologia. Per tant, continuarem amb aquesta acció. Probablement augmentarem més les visites presencials, però la idea sempre és que hi hagi un filtre previ de les visites que han de venir al CAP.
Un altre aspecte important ha estat la tasca de treball social durant la pandèmia. S'han dut a terme 2.380 accions entre el 14 de març i el 31 de maig.
La feina ha consistit en l'acompanyament i seguiment telefònic a persones grans, així com el subministrament de medicaments per evitar desplaçaments de les persones més vulnerables.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Parlem de Jovent Solidari, que posa punt i final a la tasca benèfica que estan fet en els últims mesos des que va esclatar la crisi pel coronavirus. El grup fa una valoració molt bona de les accions que ha pogut dur a terme per ajudar, sobretot, a les persones més vulnerables.
Un dels impulsors, Àlex Giral, recorda que una de les principals accions ha estat precisament fer la compra o passejar mascotes de persones de risc. En total, un centenar d'accions.
Gent gran, principalment, però també gent amb problemes, malalties congènites, diguéssim, bastant incompatibles amb la Covid-19, i aquests serveis individualitzats en el que es basaven bàsicament era anar a comprar, anar a la farmàcia, baixar les escombraries o passejar mascotes domèstiques. Això d'una banda, que els podríem quantificar, jo crec, que amb una centena, un centenar més o menys al llarg d'aquestes setmanes.
Una altra de les tasques principals ha estat muntar i desinfectar mascaretes i viseres de protecció facial que han fabricat els makers Lloret amb impressores 3D.
El col·lectiu ha plegat fins a 90 persones interessades en col·laborar. Àlex Giral està molt agraït de la bona resposta i predisposició i lamenta que molts s'han quedat sense poder fer res, ja que la situació va obligar a prioritzar que sempre fossin els mateixos voluntaris els que sortissin al carrer.
Prioritzàvem el fet de que si una persona atenia a una persona gran, li feia la compra, doncs que totes les setmanes fos aquell mateix voluntari qui s'ocupés de la persona en qüestió que necessitava dels nostres serveis. Per una simple lògica doncs, logística i d'evitar cadenes de transmissió possibles del virus, no? Quanta menys contacte tinguin aquestes persones de risc amb més gent diversa, doncs millor. Què passa? Doncs dany col·lateral, entre cometes, és que tenim voluntaris, doncs, que segurament amb moltes ganes de participar, perquè les ganes hi eren, però que s'han hagut, doncs, de quedar sense fer cap servei o de fer-ne poquets. Tot i això, un agraïment molt, molt, molt gran i immens.
Ara, com diem, Jovent Solidari posa punt i final a la intensa tasca de les últimes setmanes. Tot i així, seguirem pendents de l'evolució de la pandèmia per si calgués tornar-se a activar.
Nosaltres, en tant que serveis individualitzats, els deixem ja de fer des d'avui, des d'aquesta setmana, i el que fem és deixar-ho tot intacte, val? O sigui, no ens dissolem, no apaguem les xarxes socials i el mòbil seguirà apagat, però el tindrem a prop nostre, per si hipotèticament esperem que no calgui, doncs, com diuen algunes veus expertes o com anem sentint els mitjans de comunicació, doncs si de cara a aquesta tardor-hivern propera hi ha de tornar a haver un brot o el que sigui que pugui això tornar a generar un estat mínim de confinament o del que sigui, no? Un estat una mica d'excepcionalitat, doncs nosaltres ràpidament ho deixarem tot intacte perquè en qüestió d'hores o dies ens puguem tornar a activar.
A més, el que sí que seguiran són fent col·laboracions puntuals amb benestar i família, sempre que els ho requereixin.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. L'església de Lloret de Mar ja pot acollir fins a 300 persones, que és el 75% de l'aforament. Així ho marquen les normes de la fase 3 del desconfinament.
A més, els feligresos cal que prenguin mesures que prenguin totes les mesures habituals d'higiene i seguretat, tal com detalla el mossèn Martiri Abrugada.
La gent ha de saber que ha de portar mascareta, millor que es fregui les mans amb el gel que tenim a l'entrada, després també que se situïn separadament de forma adequada, en tot cas que siguin de famílies, que estiguin a prop, però i que hi ha lloc suficient per poder-se distanciar l'un de l'altre. Són aquestes normes, diguem-ne, de situació. Després hi ha també el fet de que quan es ve a combregar, doncs no es diu amén, sinó que han d'estendre les mans, que quedi suficientment separada de la persona que distribueix la comunió.
Tal com explica el mossèn, també cal que a l'hora de combregar es mantingui la distància física de 2 metres.
El mossèn recorda que Lloret de Mar i l'església ha obert cada dia malgrat el confinament. Ara, a més, s'ha recuperat l'horari habitual.
L'església no s'ha tancat mai, com a molt s'ha tancat doncs, durant un temps a les tardes, perquè no venia gent ni per prudència, però els matins quan la gent sortia a comprar així ja es deixava oberta. L'horari que és el de sempre, des de les 9 del matí fins allà a 2:15 del matí i a la tarda des de les 4 fins quan acaba la missa allà a 7:45.
Per tant, l'església està oberta matí i tarda i a banda de la missa s'hi poden tornar a fer tot tipus de cerimònies com batejos, casaments o funerals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Encara un apunt més i els que el Teatre de Lloret de Mar tindran noves butaques. Aquesta setmana han començat els treballs per substituir totes les de la part de baix entre l'escenari i la mampara que divideix la zona del públic. Uns treballs que duraran un parell de setmanes i que tenen un cost de 60.000 euros.
Per tant, la intenció és més endavant acabar canviant-les totes. I és que el regidor de teatre, Albert Robert, argumenta que el canvi és necessari perquè les que es van col·locar ara fa 9 anys, quan es va inaugurar l'equipament, són incòmodes.
S'han decidit canviar-les perquè són unes butaques que ja tenen 8 anys i que són unes butaques que històricament nosaltres sempre hem rebut unes queixes de que eren incòmodes i per tant vam entendre que era convenient fer un estudi de què els hi passava i l'empresa instal·ladora inicial de les butaques ens va dir que efectivament hi havia uns centímetres de diferència entre on hi ha els recolzadors dels braços que feia que et provoquessin una incomoditat en llargues estones.
A banda de ser més còmodes, les noves butaques són de tonalitats diferents per oferir una altra imatge de la sala.
Les actuals butaques són d'un color marró, que estan molt bé, però aquestes noves butaques tindran molts de colors. Em sembla que, si no vaig errat, són totes tonalitats verdes diferents i donaran també un ressaltaran aquestes butaques per pel teatre, no?
La intenció de l'Ajuntament era fer el canvi a l'abril, però el confinament va obligar a proposar-ho, a posposar-ho, l'hem dit fins ara. De fet, tota l'activitat del teatre ha hagut de suspendre durant aquestes setmanes.
Divendres passat, però, l'equipament va poder tancar la temporada amb un espectacle de petit format titulat Rumià. Es van fer 4 funcions amb només 6 persones de públic cada vegada. A més, es va poder seguir a través de la plataforma YouTube. Atesa la situació, el regidor en fa una valoració molt positiva.
Ens hagués agradat tancar, com sempre tanquem, no? A lo grande, diguem-ho així, i al final bueno, hem pogut tancar a lo grande en petit format perquè de no tenir o de no disposar del teatre, doncs al final hem tingut 26 persones disfrutant en directe de l'obra de teatre i una 80ena de persones que ho veien online. I estem molt contents perquè sempre hem treballat perquè hi hagi interès, perquè el teatre no s'oblidi, perquè la cultura segueixi endavant.
Ara el teatre ja treballa amb la intenció de poder tornar a obrir a la tardor amb un cartell conformat per les obres que estaven programades aquesta temporada i que la Covid-19 va obligar a suspendre.
Recta final del Bon Dia, Bona Hora d'avui dimecres 17 de juny, un informatiu en què hem començat a explicar que s'ha fet un pas endavant del Pla de Comerç per evitar accessos de botigues de souvenirs aquí a Lloret de Mar. Ampliarem la informació en els butlletins, a la pàgina web i a les xarxes socials de l'emissora. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.